Canviem de tema i recordem breument un cineasta que va tenir molt present la música en les seves pel·lícules, el suec Ingmar Bergman. Ingmar Bergman va morir ahir als 89 anys. Ha estat un dels directors de cinema europeus més importants d'aquestes últimes dècades. Jaume Radigal és company d'aquesta casa i seguidor de la carrera d'aquest cineasta. Ens parlava fa una estona de la relació que Bergman va tenir amb la música clàssica i quin paper va jugar en les seves pel·lícules.
Bergman és un home que utilitza la música de manera molt sàvia, sobretot en el període a partir dels anys 60 i ja 70 i 80, perquè utilitza la música només quan és estrictament necessària, fins al punt que hi ha pel·lícules que no contenen cap anotació musical de cap tipus. L'utilitza amb un rerefons simbòlic, és a dir, volent dir alguna cosa més a través de la música, i de vegades també amb el que s'anomena el recurs diegètic, és a dir, quan es mostra l'agent musical, per exemple, algú tocant el piano, algú tocant un violoncel o algú cantant. I particularment sobre dos eixos principals, la música de Bach i la música de Mozart. La de Bach pel context protestant i la música de Mozart perquè és la música que Bergman preferia d'una manera especial. Sense oblidar tampoc alguna referència, per exemple, a la música de Chopin en una pel·lícula com Sonata de Otoño, protagonitzada per Ingrid Bergman i Liv Ullmann, que interpreten el paper de mare-filla. La mare, Ingrid Bergman, és una cèlebre pianista que va passar uns dies de vacances a casa de la seva filla, i sentim també la música de Chopin. Però Bach i Mozart són part essencial de la filmografia de Bergman.
Si haguéssim de parlar d'una pel·lícula d'Ingmar Bergman on la relació entre la música i el cinema fos total, aquesta seria, sens dubte, l'adaptació que va fer de La flauta màgica de Mozart l'any 1974. Sobre aquesta adaptació ens parlava també Jaume Radigales.
Pel que fa a les adaptacions del món de l'òpera, La flauta màgica marca un abans i un després del que és l'òpera filmada, que té precedents en la història del cinema, podríem dir, fins i tot des de l'època del cinema mut. La flauta màgica va suposar una forma moderna de presentar l'òpera en cinema, va suposar una forma també popular, no oblidem que és una pel·lícula amb destinació originàriament televisiva, però que va obrir la veda a moltes altres pel·lícules, fins al punt que avui en dia es considera La flauta màgica com un model a tenir en compte, junt també, casualment, amb l'altra gran adaptació mozartiana, com és el Don Giovanni de Losey. En el cas de Bergman, La flauta màgica juga un paper fonamental. Des de la seva adolescència és un home fascinat per la flauta màgica, sempre l'havia volgut muntar en teatre, i quan va rebre l'encàrrec de la televisió sueca, doncs va veure, com aquell diu, el cel obert. Tot i que La flauta màgica és una òpera citada ja en una pel·lícula anterior de Bergman, que es diu L'hora del llop, en què hi ha una referència precisament a l'escena en què Tamino està a punt de travessar les portes de les tres proves. Per a Bergman, Mozart és un gran home de teatre, un home que a través de la seva música marca la dramatúrgia, i no oblidem que Bergman, per damunt de ser un gran cineasta, és un gran home de teatre també, cosa que facilita molt que la simbiosi entre Mozart i Bergman funcioni, i en el cas de La flauta màgica d'aquest director suec recentment desaparegut, doncs és una pel·lícula extraordinària i un dels millors exemples del que és l'òpera filmada.
Si voleu ampliar la informació sobre aquest director, Ingmar Bergman, us recomanem que visiteu el lloc web www.ingmarbergman.se, un web que està en anglès i suec, on trobareu informació sobre tota la filmografia d'aquest director que moria ahir als 89 anys.